Migrants han mort quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions diferents. També hi ha una desena de desapareguts que Salvament Marítim està cercant en aigües de Cabrera. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns i s'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir. Amb dos migrants a bord, aquí han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia i les varen tirar a la mà. L'ONG Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que es varen reportar el juliol com a desaparegudes. Elena Malenón és la portaveu.
Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias.
Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la comunitat necessita un pla específic.
Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
Tot una entrevista amb José Ramón Crespí, el cap de Salvament Marítim a les Balears, per conèixer la darrera hora de la recerca dels migrants desapareguts. Això en un informatiu en què hi ha altres titulars destacats. Baixa l'atur a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització.
D'aquí uns minuts en parlarem amb el professor d'Economia Aplicada de la UIB, Antoni Alcobé. I a Eivissa, avui vos hem d'explicar que hi ha hagut un nou rècord d'usuaris del transport públic.
El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, que és 1,5 milions més que l'any passat. Atribueix aquest increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies.
I la policia investiga la mort d'un jove de 20 anys atropellat la matinada d'ahir a prop de l'aeroport de Menorca per un taxi.
L'accident va passar de matinada. Un cotxe va impactar amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. A prop hi ha una discoteca on es formen aglomeracions de matinada per agafar un taxi.
I pel que fa a la crisi a Ceuta, el ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya en l'arribada massiva de migrants la setmana passada.
No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
Fernando Grande Marlaska també assegura que varen arribar 72.000 migrants a la comunitat autònoma i que d'aquests 2.000 que encara continuen a Ceuta. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea han fet costat a Espanya després de reunir-se ahir d'urgència.
I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que han assistit a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Marivent.
L'acte clausura pràcticament l'agenda estiuenca dels Reis de Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela al Palau de l'Almudaina.
I pel que fa als esports, el Mallorca 2026-2027 es presenta avui davant l'afició Son Moix en el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El nou Mallorca de Luis García s'enfrontarà al campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique, a partir de les 9 del vespre. Mitja hora abans se durà a terme una presentació oficial de la plantilla i el cos tècnic, com és tradicional cada temporada. S'ha venut tot i Son Moix podria oferir un pla a la graderia. El partit serà oferit en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. D'altra banda, avui, segona jornada de regates a la Badia de Palma amb la Copa del Rei de Vela.
I tancant la portada amb el temps, avui tornem a tenir avisos per calor a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia. Es podrien repetir també les tempestes que hi haurà baix i va a algunes zones de les illes?
Bon dia, així és. De fet, avui no s'esperen canvis importants pel que fa al temps, per tant, esperam una jornada molt semblant a la d'ahir, que vendrà marcada per aquest avís groc per temperatura elevada a l'interior de Mallorca amb registres al voltant dels 36, mentre que Menorca i Eivissa quedaran al voltant dels 35 graus. Això també ha vengut acompanyat d'una matinada amb temperatures mínimes elevades que, juntament amb l'elevada humitat relativa, han incrementat la sensació de basca i han dificultat el descans, amb valors entre els 25 i 27 graus a diversos observatoris del litoral. Pel que fa al cel, avui, dia novament marcat pel domini del sol, algunes restes de núvols i cap al capvespre tornarà a existir la probabilitat de que puguin créixer alguns núvols d'evolució. A l'interior de l'illa de Mallorca, que si tenen empenta suficient, podran tornar a venir acompanyats d'alguns ruixats puntuals. El vent bufarà en general fluix de força 2, 3 i 2, 4, tant de Gregal com també de Xaloc. Encara amb algunes restes de maror al sector de les Pitiuses i també en el cas de Menorca. Tot i això, s'espera que aquestes acabin desapareguent durant la jornada. Ara mateix la temperatura és de 25 graus a Mahó, 25 també a Manacor i a Sineu i 23 a Eivissa.
I són ara les 8:05, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Continua.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Salvament Marítim continua la recerca de la desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Anaven a bord d'una embarcació que transportava 29 persones i que van naufragar dilluns. Una desena, dèiem, que estan desaparegudes, però les altres, 19, han estat rescatades. D'aquestes, dues sense vida. Se suma a l'embarcació interceptada la matinada de dimarts amb dos migrants a bord que han explicat que altres 17 persones varen morir durant la travessia i les varen tirar la mà.
Però anem per parts. La darrera embarcació interceptada és la que es va trobar ahir migdia a 8 milles al sud-oest de Cabrera. Salvament Marítim va localitzar dues persones a la deriva i després la Guàrdia Civil va activar un dispositiu de recerca que va localitzar a la resta. El balanç total és de 2 cadàvers i 17 persones rescatades amb vida. D'aquestes, dues han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases i una altra, el de Manacor, amb cremades i símptomes d'esgotament.
I deien que aquest dimarts s'han rescatat dues embarcacions. La primera va ser interceptada a les 3 de la matinada.
Així és, i a bord hi havia dues persones que varen ser traslladades també per desnutrició i deshidratació a l'Hospital de Son Espases, a Palma. Una vegada rescatats, els supervivents explicaren que feia 15 dies que anaven a la deriva i que varen haver de llançar a la mà a les 17 persones que moriren durant la travessia. Caminando Fronteras investiga si aquesta és una de les 5 embarcacions que varen reportar al juliol com a desaparegudes i en les quals, presumiblement, hi viatjaven 76 persones. Això, però, s'ha de confirmar amb les famílies. La portaveu de l'ONG és Elena Maleno.
Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad porque también podría tratarse de otra embarcación.
D'altra banda, Salvament Marítim ha localitzat un cadàver a 8 milles al sud-est de Ciutadella. Una de les hipòtesis és que podria ser una persona migrant que intentava arribar per via marítima a les Balears, portava una armilla salvavides i el cos es trobava en avançat estat de descomposició.
Per ampliar la informació de la recerca dels migrants desapareguts, saludant José Ramón Crespí, que és el cap de Salvament Marítim a les Balears. Senyor Crespí, bon dia.
Hola, bon dia.
A nit s'ha mantingut el remolcador Marta Mata a la mà fent recerca dels desapareguts. Quina és la darrera hora?
Sí, ara mateix tenim el remolcador Marta Mata, com bé has dit, que ha estat tot el vespre i seguirà durant tot el dia d'avui. I ha sortit també a primera hora dels dies Salvamar Libertas, que té base a Porto Portals, i ara mateix tenim aquests dos mitjans a zona a l'espera de poder mobilitzar el nostre helicòptero que ha de fer un manteniment previs per poder sortir avui de matí.
Uh-huh. És a dir, que continuarà la recerca avui matí. No hi ha hagut, per tant, cap novetat durant aquestes darreres hores de la nit.
No, des d'ahir a última hora no hem trobat cap persona més.
Uh-huh. A les darreres hores, com dèiem, el manco de 9 persones han mort intentant arribar a les Balears. Tenint en compte les condicions marítimes d'aquests dies, era previsible una arribada tan tràgica com aquesta?
No, vull dir, arriben constantment pesteres a les nostres costes i les condicions meteorològiques són idònies per fer la travessia, és per això que s'arrisquen, però sí és cert que no tenen mitjans de comunicació apropiats per poder-se comunicar amb nosaltres o amb els seguidors. Només tenen mòbils i si se queden a la deriva a una certa distància de costa no tenen capacitat per alertar de la seva posició i estan a la sort que qualque embarcació que passa per la zona els avalli o les nostres patrulles que feim aèries habitualment pues que les avistin. de qualque manera.
Senyor Crespí, deia que avui continuarà oberta aquesta recerca, però si no es troben els desapareguts, se sap fins quan podria continuar aquesta recerca activa?
Estic xerrant que l'àrea de recerca és una àrea bastant petita, per dir-la d'alguna manera. Són unes 4 o 5 milles quadrades i s'està cercant de manera molt exhaustiva en aquesta àrea. La recerca durarà tot el dia d'avui i si no hi ha resultats, molt probablement determinarem que en aquesta zona no hi ha més persones i aniran desescalant la recerca.
José Ramón Crespí, cap de Salvament Marítima a les Balears, gràcies per aquesta darrera hora.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Com us comentàvem, el balanç de la jornada d'ahir és de 9 persones rescatades, 2 morts i una trentena de desapareguts, una mostra més de la crisi migratòria que es viu a les Balears. D'ençà que va començar l'any, han arribat per via marítima a les Balears gairebé 4.000 persones i s'han interceptat 211 embarcacions, la darrera ahir vespre amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. La presidenta del govern, Marga Proens, ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic i ha demanat a l'executiu espanyol que no es posi de perfil.
El president del govern d'Espanya fa manca una setmana manegava les dades. Me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
També s'ha pronunciat sobre aquesta tragèdia la seva antecessora i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol.
En un missatge a xarxes socials s'ha mostrat consternada pel succés. Ha reclamat una resposta coordinada, conjunta i serena, ha dit, per part dels països de la Unió Europea i per frenar els discursos extremistes i d'enfrontament.
I pel que fa a la crisi migratòria, Ceuta, el ministre de l'Interior confirma que no hi va haver cap informe ni cap avís previ del Centre Nacional d'Intel·ligència que alertàs de l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Fernando Grande Marlaska reivindica la gestió del govern espanyol en aquesta crisi.
És la darrera xifra que ha donat el ministre i afegeix que d'aquestes persones que van entrar a territori espanyol, 70.000 ja han tornat al Marroc. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara revisarà cas per cas.
Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
Grande Marlaska, en canvi, en torna a culpar les màfies que trafiquen amb persones. Ho ha dit després de participar en una reunió extraordinària amb els seus homòlegs europeus, convocada d'urgència arran de les crítiques a Espanya. Finalment, la Unió Europea tanca l'atenció i demana reforçar la prevenció. De la trobada n'ha sortit una declaració conjunta que reforça el treball davant del drama migratori. El ministre de Migracions Europeu, Magnus Brunner, diu que Brussel·les no veu relació directa entre la regularització de migrants i l'entrada massiva a Ceuta la setmana passada.
Europe, I think, has definitely passed this test.
Brunner, però, ha reconegut que el que ha passat a Ceuta ha estat un test d'estrès per a les fronteres de la Unió Europea. I sobre el terreny, la delegació de govern a Ceuta assegura que l'entrada multitudinària ha mort pel cap baix 75 persones, xifra que es va actualitzant a l'alça després que s'hagin pogut recuperar en les darreres hores 3 cadàvers més de la mà.
I una de les altres notícies d'aquestes darreres hores són les dades de l'atur. Baixa l'atur a les Balears en paral·lel. L'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors. Totes les xifres laborals de les illes són positives.
I el juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització que va acabar el 30 de juny.
Per entendre com aquest procés impacta el mercat laboral de les illes, en parlem ara amb el professor d'Economia Aplicada de la UIB, Toni Alcobé, bon dia.
Bon dia.
Fins a quin punt la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol podria haver contribuït en aquest increment d'afiliacions?
Pues ha contribuido mucho. De hecho, prácticamente, como sabemos, se ha acabado el 30 de junio y ahora se están realizando los expedientes, se van se van poniendo en marcha, y en concreto sabemos que se han producido unas altas en estos dos meses de 262.000 afiliados a la Seguridad Social, pero también lo que ocurre es que aparecen personas que pasan a ser parte de los desempleados sin empleo anterior. Son personas que normalmente no pueden hacer ese paso desde el mercado informal al formal tan rápidamente, y eso ha provocado que en un mes, como es el mes de julio, donde normalmente baja el desempleo, pues haya tenido un aumento de desempleo, un ligero aumento de desempleo, que en el caso de Baleares es apenas de 1.000 personas y no lleva esos 24.000, casi 25.000 desempleados. Esos 25.000 desempleados lo son sobre un total de casi 700.000 afiliados a la Seguridad Social, lo cual quiere decir que, a pesar de que aumente en 1.000 personas el desempleo en Baleares, pues estamos casi en una cifra de pleno empleo con apenas un 3,5-4% de desempleados. Es prácticamente, faltan empleos en realitat.
Senyor Alcover, és un efecte puntual, creu, aquest derivat d'aquest procés administratiu, o podria tenir conseqüències més enllà sobre el mercat laboral de les illes?
Inicialmente es un efecto puntual. No sabemos cómo va, a medida que se vayan tramitando los expedientes, no sabemos qué ocurrirá con el resto de expedientes. Tenemos que pensar que Baleares son más de 30.000 personas, casi 35.000 las que han pedido su regularización. En principio, como hemos dicho, los primeros expedientes han sido muy rápidos y se han ido incorporando rápidamente, pero aparecen esas 1.000 personas. Lo que está ocurriendo es que esas 1.000 personas seguramente presionan sobre lo que serán, o presionarán en el futuro, sobre lo que llamamos políticas activas de empleo, que es formación, etcétera, y ayudas que lógicamente estas sí son financiadas por la comunidad autónoma, y por tanto pues aumentar de 24, aunque sea de una cifra de 24, de 23 a 24.000, casi 25.000 desempleados, esos prácticamente 1.200 nuevos desempleos, pues sí significan un pequeño peso adicional a la Conselleria de Trabajo.
I també avui hem volgut analitzar aquestes dades que coneixíem ahir de l'atur, hem fet amb Antoni Alcover, professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Gràcies.
Bé.
Són ara les 8:17. Continuem encara parlant de la situació laboral, però en aquest cas de l'àmbit educatiu. Les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les Illes estan pràcticament completes. En els processos d'adjudicació de places d'aquest estiu s'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix del 78%, però encara queden tràmits en què es poden cobrir, ens ho explica Aina Morales.
Els primers processos d'adjudicació varen començar el mes de juny amb les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera sense una plaça definitiva, aquells que estan en comissió de serveis després i aquells que han aprovat les oposicions de 2026 i comencen el seu any en pràctiques. De fet, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir un percentatge tan elevat de places vacants.
Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu, i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
Vera també ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat la logística del professorat, que, per exemple, ha de canviar d'illa de residència. També ha afavorit aquest procediment la millora de les condicions laborals a determinades places.
Una de les principals queixes eren els poc temps que tenien per programar la seva vida a una altra illa, que en aquest cas també ha ajudat les mesures que hem impulsat des d'aquest govern com es complement de difícil i molt difícil cobertura, que això sí que ha ajudat a les Illes Pitiuses i a Menorca. Penseu que Formentera, el que vos he dit, han cobert totes les places.
Amb tot, quan falta un mes i busques per començar les classes, a totes les illes queden 36 places vacants. 11 són a Mallorca, 2 a Menorca i 23 a Eivissa.
I en matèria sanitària, SATSE Illes Balears denuncien la greu pressió assistencial que aquest estiu pateix pateixen les infermeres. La situació més preocupant, asseguren, es viu a les urgències de l'Hospital Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions complicades amb 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat del sindicat a l'hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales que están sobresaturados, cansados de una gestión muy complicada prácticamente a diario. Pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
Satxe demana que s'apliqui el pla de contingència de l'hivern a l'estiu i la consellera de Salut, Manuela García, diu que de les 720 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, més del 90% s'han cobert.
La previsió era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
Són ara les 8:21.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
El Govita referida reclamen al govern i al Consell de Mallorca mesures immediates que responguin al clam de la manifestació de dia 26 de juliol en contra de la massificació turística. També han mostrat el seu malestar amb la presidenta del govern, Marga Proens, i amb el president del Consell de Mallorca després de la nula resposta que han tingut davant una petició de reunió per part d'aquestes mesures.
Les associacions han insistit en 5 dels 10 motius que justificaven la manifestació, que són acabar amb el lloguer turístic, aturar la urbanització sòl rústic, posar fi a les polítiques de desprotecció del territori, paralitzar la construcció de carreteres i, finalment, garantir la seguretat climàtica. Diuen que es tracten d'accions que es poden posar en marxa de manera immediata si hi ha voluntat política. Una voluntat que la presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha remarcat com, de moment, inexistent.
Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió amb la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
El GOP i Terra Ferida demanen una resposta ràpida davant el clam de la ciutadania.
El conseller de Turisme, Jaume Bausà, respecta les reivindicacions, però defensa les decisions que s'han pres aquesta legislatura. Destaca el descens dels creueristes durant la temporada alta i les polítiques per perseguir qui abusa del territori, a més de no concedir més places turístiques.
Moltes vegades estem acostumats a que tothom demana els seus drets. No. Per tant, aquestes places turístiques duen un dret i si un les vol revocar, el que ha de fer és pagar. Per tant, el que no pot ser és fer política de focs artificials, perquè si han de derogar llicències significa dur a la comunitat autònoma a un endeutament, a una responsabilitat patrimonial que la nostra manera d'actuar no ens ho permet.
I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que han assistit a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Mar i Vent. Aquest acte clausura pràcticament l'agenda d'estiu dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà aquest dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Balà al Palau de l'Almudaina.
El rei Felip VI i la reina Letícia han encapçalat el besamans, acompanyats enguany de la reina emèrita Sofia, la princesa Leonor i la infanta Sofia. A la recepció també hi han assistit representants de les institucions de les illes i de la societat civil, entre ells la presidenta del govern, Marga Proens, el president del Parlament, Gabriel Lecent, a més de representant dels àmbits econòmic, esportiu i cultural. En canvi, Més per Mallorca ha tornat a declinar la invitació. Argumenten que la seva absència respon a les conviccions republicanes i a la defensa de l'autogovern de les illes. Els assistents han compartit un sopar amb un menú elaborat pels cuiners Santi Taura, Maca de Castro i Marga Coll.
Ara, quan tenim la pròxima cita amb els Reis, amb la família real, serà dissabte, la pròxima cita pública, amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Balà al Palau de l'Almudaina.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, minuts, anem amb els esports, que ens estan parlant del Mallorca 2026-2027, que avui s'estrenarà davant la seva afició. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. El Mallorca rebrà el Paris Saint-Germain a Somos en partit amistós corresponent al 48è trofeu Ciutat de Palma. A més, el partit serà la presentació del nou tècnic Luis García i de la nova plantilla davant dels aficionats mallorquinistes. El partit se jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i del cos tècnic. Els vermells rebran el vigent bicampió d'Europa, el PSG de Luis Enrique. Ahir, 4 dels seus jugadors mundialistes ja varen tornar a la dinàmica de l'equip. Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i João Neves ja poden jugar avui a Somos. Pel que fa al Mallorca, ahir en el darrer entrenament, abans del partit, Luis García no va poder comptar amb Arnau Puigmal, encara en procés de recuperació, el porter Lucas Bergstrom, Johan Mojica, amb permís del club, Javier Olaizola, que sembla que s'aniria cedit a l'Eldense, ni el gran protagonista de l'estiu, Samu Costa, amb el seu fitxatge per l'Al Nassr pràcticament tancat, encara que el Mallorca no ha fet res oficial. Sigui amb qui sigui, el partit entre el Mallorca i el PSG el podreu seguir avui en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8 del vespre i també per IB3 Televisió. Més futbol. A la Primera Federació, Liberto Beltrán, un dels nous fitxatges de l'Ode Eivissa, s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jugador, incorporació clau del conjunt blau-cel per aquesta temporada, estarà fora dels terrenys de joc gairebé tot el curs. Per això, el club ja fa feina per trobar-li un substitut. Una notícia que arriba mentre l'equip és a la Nucía, on avui disputarà un amistós contra l'Elx Il·licità a les 10:30 del matí. I a la Segona Federació, els tècnics Òscar Troya i Pep Lluís Martí han fet balanç de les seves plantilles. D'una banda, l'Atlètic Balears ha volgut formar una plantilla que pugui assolir, a la fi, l'objectiu de l'ascens a la Primera Federació. El primer fitxatge, precisament, va ser l'entrenador Òscar Troya, procedent del Poblense. El tècnic està content amb els seus nous jugadors.
M'encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla. Nuestra labor es hacer equipo, eso, ¿no? Si hacemos equipo, yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir, tendremos muchos más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no?, como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos.
D'altra banda, el Mallorca B, que també ha canviat d'entrenador després d'ascendir a Segona Federació, té una situació ben diferent. El seu tècnic, l'exjugador del conjunt vermell, Pep Lluís Martí, ha parlat de quin és l'objectiu principal del filial mallorquinista.
Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. Uh-huh. I això és la tasca que nosaltres ens han donat i si poden guanyar, doncs molt millor, i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les facetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment, i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a ser élite.
La Copa del Rei de Bala va donar ahir el surs de sortida a la Badia de Palma i ho va fer amb l'embarcació del rei Felip VI, l'Hispània, com a líder en la primera jornada. L'embarcació del monarca va empatar a 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria en la segona prova del dia va donar el primer lloc provisional a l'Hispània. Avui comença la Balearia Women's Cup i ahir, als micròfons d'IB3 Ràdio, va parlar Esther Gómez, component del vaixell de l'Armada, per parlar dels seus objectius.
El nivel es altísimo, eso ya lo sabíamos, y lo que esperamos es pues representar a las Fuerzas Armadas, hacer un buen papel, disfrutar de esta competición, que es una oportunidad única para nosotras, y por supuesto, si podemos hacerlo bien y obtener un buen resultado, ya sería el colofón.
Amb l'estrena de la bala femenina, ja estan en competició totes les classes en competició. En ciclisme, el Tour de França, la mallorquina Mavi Garcia va arribar en la posició número 52 a la contrarrellotge individual i s'allunya de les posicions capdavanteres, ara és 19a. I ahir es va encetar la Vuelta a Burgos en la presència de dos balears, l'artenanc Enric Mas i el ciutadellenc Albert Torres. Per a l'artenanc serà la posada a punt abans d'arrencar el seu gran objectiu de la temporada, la Vuelta a Espanya. Una Vuelta, per cert, on també hi serà, ja confirmat, Tadej Pogacar. Ahir a Burgos, la victòria va ser pel britànic Matthew Brennan. Enric Mas va arribar a 12 segons amb el pilot. I acabam amb dos apunts. En tenis, Jaume Munar se retira abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 de Toronto a Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el mallorquí abandona sense jugar contra el belga Alexander Bloch. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha anunciat el que és el seu 6è fitxatge de la temporada. Es tracta de Marc Martí, a la pivot de 29 anys, procedent del Cartagena.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus. D'avui dimecres s'amplia el dispositiu de recerca de la desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns.
Varen interceptar la barca ahir de matinada. A bord hi havia dues persones sense vida i 17 supervivents. El cap de salvament marítim de les Balears, José Ramón Crespí, explica que es du a terme una tasca exhaustiva de recerca dels desapareguts en una àrea que diu que és relativament petita.
La recerca durarà tot el dia d'avui i si no hi ha resultats, molt probablement determinarem que en aquesta zona no hi ha més persones i aniran desescalant la recerca.
S'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir amb dues persones a bord que varen necessitar d'assistència hospitalària.
Els migrants han explicat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que durant la travessia 17 persones més varen morir i les varen tirar a la mà.
També pendents de la crisi migratòria a Ceuta.
El ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya en l'arribada massiva de migrants la setmana passada i confirma que no hi va haver cap informe ni cap avís previ del Centre Nacional d'Intel·ligència.
Baixa l'atur a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat.
I el transport públic d'Eivissa bat rècords i arribarà enguany als 8 milions i mig.
És 1,5 milió més que l'any passat i atribueixen l'increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies.
I dediquem ara la tercera entrevista d'aquest informatiu matí a l'Eclipsi. Anant comptant els dies per aquesta cita tan important, tan destacada, històrica, una jornada a la qual es restringirà el trànsit i es reforçarà el sistema sanitari. El govern incorporarà 160 professionals, es reforçarà el personal als centres de salut pròxims on es preveu més aglomeració de persones. Per parlar d'aquest reforç, saludam Hernán Rivera, que és director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut. Molt bon dia. Tenim alguns problemes en la comunicació d'aquesta entrevista. Dèiem que estem esperant parlar amb el director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, amb Hernán Rivera, sobre els reforços sanitaris que es fan per mort de l'eclipsi, aquesta cita tan important que serà dia 12 d'agost, és a dir, dimecres de la setmana que ve, i en la qual el govern restringirà el sistema sanitari. S'incorporaran 160 professionals en diferents àmbits, entre els hospitals, també els centres de salut que seran més pròxims a les àrees on es veurà aquest eclipsi i on es preveu més aglomeració de persones. Estan pendents, per tant, de parlar amb Hernán Rivera, intentant veure si tenim connexió ja amb ell. Senyor Rivera, bon dia.
Bon dia, aquí estic.
Perquè el govern ha decidit fer aquests reforços sanitaris, quin penseu que podrien ser els problemes principals sanitaris relacionats, com dèiem, amb la salut el dia de l'eclipsi?
Bueno, hi ha dos tipus de lesions o de problemes que podem preveure que poden passar, no? Clar, la lesió més temuda són les lesions oftalmològiques, no? Que són de dos tipus, o bé una lesió corneal per una sobreexposició als rajos de sol, no? Que pot produir una queratitis, o el que diem una fotoqueratitis, que és una lesió a la còrnea, o bé si els rajos atravessen l'ull i arriben a la retina, doncs pot produir lesions retinianes amb una pèrdua de l'agudesa visual. Això és la complicació més temuda, però també s'ha de dir que són lesions que apareixen a partir de les 24-48 hores, més o manco. No són immediates i apareixen a poc a poc. I per una altra banda, l'altre temor són altre tipus de lesions, no? Perquè no hem de perdre de vista que hi haurà una aglomeració de persones que vulguin veure l'eclipsi de sol i, per tant, el risc de que passin aconteixements com accidents de qualsevol tipus, no? I inclús d'accidents a la muntanya o a la mà, o pensi que també són hi haurà gent que probablement tindrà problemes, bueno, haurà begut o inclús pot haver consumit algun tipus de drogues, que poden tenir comportaments poc adequats i que pot induir a actuacions poc adequades i que per tant requereixin una acció, una urgent o emergent sanitària que s'ha de cobrir de forma immediata.
Uh-huh. Dèiem que hi haurà 160 professionals més. On es faran, en concret, aquests reforços? On seran?
Bueno, els reforços seran a tres nivells, no? Atenció primària, atenció hospitalària i, evidentment, en el 061. El 061 activarà una sèrie de mesures o accions per poder atendre les emergències i urgències de forma immediata, no? Amb una activació del CECU, que és el centre d'activació del 061, per si hi hagués qualsevol incidència que s'hagi d'actuar immediatament. I a nivell d'atenció primària, pues, el centre de salut i els PACs i el SWAP, que són els serveis d'urgències d'atenció primària, estaran reforçats amb un equip de guàrdia addicional a l'activitat urgent habitual que ja tenen aquests punts d'atenció continuada, no? D'aquesta manera se farà una primera avaluació de qualsevol urgència que pugui tenir els pacients de qualsevol tipus, sobretot pensant en les lesions oftalmològiques, no? I a nivell d'atenció hospitalària també se reforçarà la presència, sobretot, dels especialistes, dels oftalmòlegs, a tots els hospitals. Són espases, ja són llars, hi ha un oftalmòleg de 24 hores, un especialista, 24 hores de presencials, tant a Son Espases com a Son Llàtzer, amb un metge resident, a més, en oftalmologia de presència física 24 hores. I els hospitals d'Inca i Manacor tindran un oftalmòleg de guàrdia localitzada 24 hores, però sempre seran atesos primer pels metges d'urgències que habitualment fan una primera assistència a les urgències oftalmològiques.
Uh-huh. Pel que fa a aquestes lesions oftalmològiques, s'ha de tenir especial cura amb els menors de 6 anys. Quines són les recomanacions i quins són els problemes que hi podria haver?
Bueno, els problemes són de maduresa de l'ull, no? Vull dir, els nins petits, evidentment, encara no tenen totes les estructures oculars madures i, per tant, tenen un cristal·lí més transparent, una retina més tendra, perquè ens entenguem, i més susceptible de rebre lesions. I per tant, són pacients que tenen... potencials pacients que poden tenir lesions més... Diguem que no poden donar-se compte i acabar tenint lesions importants, no? Penseu que, per exemple, a la retina no hi ha receptors del dolor o estan immadurs encara en els nens i poden no tenir cap símptoma i dolorós, però en canvi tenir lesions retinianes. Per tant, es recomana als menors de 6 anys intentar que no mirin l'eclipse solar directament. I a part dels possibles comportaments que poden tenir els nins, lògicament que no són com els d'un adult i se poden treure les ulleres en un moment donat o no fer les coses que li diuen els adults que s'han de fer per mirar adequadament l'eclipse solar.
Clar, els petits menors de 6 anys que no mirin aquest eclipse solar i aquells adults que el mirin, però, això sí, sempre amb les precaucions, amb les ulleres posades. Germán Rivera, director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Un plaer.
Són ara les 8:39. Fem una pausa.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Passen 40 minuts de les 8 del matí. Avui vos hem de parlar d'un nou rècord d'usuaris en el transport públic d'Eivissa. El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers. Això és 1,5 milió més que l'any passat. Té totes les dades. Dani Manau.
Tenir més línies ha facilitat tenir més passatgers. La contracta de transport públic d'Eivissa, que va entrar en funcionament l'1 d'abril, ha tingut molt bona rebuda. Les dades que té el Consell parlen de xifres rècord. Mariano Joan és conseller de Mobilitat.
La generación de oferta, la puesta a disposición de oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo para este año y nos vamos a acercar a los 8 millones y medio de pasajeros.
La línia amb més passatgers és la que uneix Vila amb Sant Antoni, passant per Sant Rafel. Les línies que condueixen a les platges han afegit 7.000 passatgers més al dia durant l'estiu. L'augment, a més, ha estat continu durant tot l'any. És de nou Mariano Joan.
Pues que comenzamos la contrata con un 14% más de pasajeros. Cuando pasaron dos semanas ya llevábamos un 16% más de pasajeros. Ahora llevábamos un 22% más de pasajeros. Y si en julio pues ya llevábamos un 36% o hemos llevado un 36% más de pasajeros, quiere decir que la media va a seguir subiendo.
El Consell també està substituint els tòtems informatius que, per un problema tècnic, fins ara no oferien dades fiables.
I a Mallorca aquest estiu els busos del TIP continuen suportant també puntes d'afluència de viatgers que no poden assumir. Algunes freqüències i trajectes estan saturats per molt que el govern hagi augmentat la partida pressupostària perquè hi hagi més busos i serveis.
Sí, perquè de fet els usuaris que hagin d'agafar línies coneixen Palma, en Camp Picafort, per exemple també amb Alcúdia o Pollença, es queixen que hi ha vegades diuen que no poden pujar a l'autocar perquè ja va ple.
Cada any incorpora más vehículo a la flota, pero siguen sin ser suficientes.
Mucho turista, están saturados los buses.
Nosotros no hemos tenido ningún problema. Gente, pues, como en todos sitios. Nosotros en Málaga tenemos más gente.
Y cuando vienen llenos te tienes que quedar en tierra y encima el otro que viene... Jo no lo puedo coger porque no me deja en la puerta.
En qualsevol cas, el govern ha incrementat el pressupost del TIP. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat que es monitoritzen els pics de demanda i que hi ha 27 busos nous.
Situándolo en 150 millones de euros. Por lo tanto, la predisposición de este govern es proporcionar el mejor servicio y, desde luego, pues, la máxima calidad para nuestros ciudadanos.
I a Menorca, la Policia Nacional i la Policia Local de Mou investiguen la mort d'un jove de 20 anys atropellat per un taxi. L'accident va passar la matinada de dimarts en un dels accessos a l'aeroport de Menorca quan el cotxe va impactar amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. El mort és un jove català d'una vintena d'anys. Tinc natures la gerent de Ràdio
Les entrades aquelles apaguen els llums, ja és molt fosca, i és una davallada un pot tancada, i ell se l'ha trobat estirat en terra.
En el moment dels fets, el jove no duia documentació, però sí que duia un telèfon mòbil que la policia judicial ha aconseguit desbloquejar. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional.
Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría.
La policia local s'ha fet càrrec de la reconstrucció dels fets i a primera hora d'ahir cap vespre va fer arribar l'atestat al jutjat. I són ara les 8:44 minuts, moment de sortir a l'exterior. Avui parlam de la campanya de recollida de garroves que s'ha avançat per les elevades temperatures. Això fa que siguin més primes i que caiguin de l'arbre perquè s'han assecat abans d'hora. Per conèixer com es preparen les cooperatives per començar a rebre els primers quilos d'aquest fruit, connectam amb la de Porreres. Allà hi ha Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
Bon dia, Ido. Aquí, en aquesta cooperativa porreranca, ja estan llestos per rebre la garrova el pròxim dilluns, que és quan s'inicia la campanya perquè a finals de setmana es petarà el preu per quilo del fruit. La gerenta de la cooperativa agrícola de Porreres, Esperança Mora, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que, tot i aquest avançament del cultiu per la falta de calor, no afecta la producció del garroví, és a dir, a la llavor, que és la part important del fruit, de la qual s'obtenen substàncies que faciliten la gelatinització i també gomes i additius per a la indústria alimentària i farmacèutica.
Si és una grava prima, pues, no té popa, no té pulpa, no se'n va gaire quantitat de pinso, però clar, mos queda la part del garrobí que és plena i pot sortiran més o menys valdrà el mateix una garroba d'una manera o de l'altra, només que una total dirà molt de quilos de garroba.
Mora també ha assegurat que esperen incrementar les tones de l'any passat de garroba en la cooperativa, que es varen situar en 227, ja que la mitjana sol ser major entre les 400 i 600 tones.
El garrobí és un arbre que aguanta molt i és un arbre molt valent, en certa manera. Si anem per fora vila, pues veiem sempre aquest garrobés. Aquests darrers anys ha hagut qualque plaga que també li ha afectat i debilita un pas l'arbre, però el que molt importa és el garrobé és dels arbres que s'adapten més en aquests canvis de temperatura, però bé, enguany també li ha fet fer aquesta rapidesa en la maduració.
I dilluns, que és quan comença la campanya de la garroba, la cooperativa habilitarà en la seva nau diversos contenidors per emmagatzemar-la i després enviar-les al camp mallorquí, que és la cooperativa de segon grau. S'espera que la campanya d'aquest fruit finalitzi a finals d'octubre.
Gràcies, Lluís. En plena sequera, a les illes a Menorca hi ha una notícia positiva. L'Ajuntament d'Es Migjorn ha aconseguit rebaixar un 25% el consum d'aigua al municipi en els darrers dos anys. Axel Camarasa.
El juliol ha abastit diàriament un cabdal inferior als 250 litres per habitant i dia, que és el que el Pla Hidrològic de les Illes Balears marca com a llindar. En paral·lel, l'Ajuntament promou un projecte pilot a Menorca valorat en 2,2 milions d'euros per aprofitar al manco la meitat de l'aigua depurada per poder regar espais públics i privats.
I el Partit Popular de Mou demanarà la compareixença del batlle Héctor Pons perquè expliqui per què va ocultar a l'oposició la compra d'aigua procedent dels municipis d'Es Mercadal i de Sant Lluís.
Tot això sense que ni el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer, ni la batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, en fossin conscients. El PP ha assegurat també tenir proves que Mou ha demanat obrir alguns pous tancats d'altres municipis, com Sant Lluís, per abastir-se. Acusa Héctor Pons de manca de transparència i d'actuar d'esquenes al Consell i a la resta d'ajuntaments. Sentim per aquest ordre la portaveu del PP a Mou, Virgínia Victori, la presidenta dels Populars, Maribel Llofriu, i el president del PP a Menorca, Cristóbal Marquès.
Demanam en el batle de Mou que expliqui des de quan s'està transportant aquesta aigua, quin volum s'ha transportat, qui va autoritzar aquesta operació.
És una emergència hídrica i el senyor Pons no fa res més que improvisar i callar.
Mentre reclamava coordinació entre administracions i defensava una gestió insular de l'aigua, hem sabut que el senyor Trent de Mou s'abasteix d'aigua d'Es Mercadal i de Sant Lluís, sense explicar-ho.
El PP demanarà la compareixença al ple municipal. Mentrestant, l'Ajuntament defensa que totes aquestes actuacions estan previstes al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua.
I ara repassant altres qüestions destacades a l'actualitat estatal i internacional. Els equips d'extinció aprofiten la baixada de les temperatures a bona part de la península per intentar controlar els incendis encara actius. Els focs evolucionen de manera favorable malgrat algunes reactivacions a punts d'Àvila i de Castelló.
Precisament l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ha estat controlat després de cremar gairebé 10.000 hectàrees d'ençà de divendres. Els bombers s'han centrat sobretot a consolidar-ne el perímetre i refrescar tota la zona. Tot això quan han sabut que l'incendi d'Àvila tardarà encara al manco un mes a donar per extingir i la seva vigilància s'allargarà encara més enllà de l'estiu per evitar reactivacions. Unes flames que han cremat més de 50.000 hectàrees en un perímetre de 160 quilòmetres. Per la seva banda, la Comunitat de Madrid ha informat que l'incendi de la Serra Oest, que ha afectat 17 municipis en total, està ja controlat i en fase d'extinció després de destruir més de 27.000 hectàrees.
I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha demanat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional un informe exhaustiu sobre l'evolució de la propietat del capital social de l'aerolínia.
El magistrat accedeix així a la petició del Ministeri Fiscal que posa de manifest que durant l'any 2017 es van produir diversos canvis accionarials particularment significatius amb l'entrada de persones d'origen veneçolà al capital social i també als òrgans de gestió de l'empresa.
I Treball descarta una pujada extraordinària del salari mínim interprofessional enguany, negocia ara el del 2027, després de l'estiu.
El secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez Rey, ha assegurat que comparteix que la UGT la preocupació per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu a conseqüència de la inflació, tot i que ha considerat que el seu repunt no és prou elevat encara en relació amb l'increment del sistema del SMI aprovat el 2026 per justificar una nova revisió.
Y además se da la circunstancia de que estamos prácticamente encarando el último trimestre del año y, por lo tanto, yo creo que el proceso de negociación de la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 pues se abrirá a lo largo de una vez que nos incorporemos del verano.
I la Fiscalia ha arxivat les dues darreres causes pendents pels errors en els cribratges de càncer a Andalusia.
Cap de les 15 denúncies interposades contra el govern autonòmic ha prosperat finalment. La Junta d'Andalusia ha demanat respecte a la sanitat andalusa i ha insistit que des del principi es va explicar el que va passar i que es va treballar, diuen, per avisar les dones i també fer-los les proves pertinents.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a l'Iran que patirà un cop molt dur si torna a retirar-se de les negociacions per assolir un acord que impedeixi que Teheran desenvolupi armes nuclears.
Trump ha insistit en l'objectiu principal de qualsevol acord és la desnuclearització de l'Iran i ha advertit que els Estats Units no permetran que obtinguin una arma nuclear.
If they back out again, they're going to get hit really hard.
Si tornen a retirar-se, rebran un cop molt fort. No poden tenir una arma nuclear. És molt simple, ha dit Trump en una entrevista a la cadena Fox News. Trump també ha assegurat que l'estret d'Hormuz s'obrirà molt aviat.
Mentrestant, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que va rebutjar el pla anunciat pel president dels Estats Units per Donald Trump, que inclou el desarmament total de Hamas i d'altres grups armats a la Franja de Gaza.
Ho ha dit en un missatge a la xarxa social després de reunir-se amb el director de la Junta de Pau de Gaza. Diu que Trump i el seu equip creuen que poden aconseguir que Hamas es desarmi i es desmilitaritzi Gaza. Definitivament, es van enviar un esborrany, però no ha estat acceptat, ha dit Netanyahu. El primer ministre israelià ha reiterat que no retirarà l'exèrcit desplegat a la franja fins que Hamas, diu, no estigui completament aniquilat.
I mentrestant, Gaza ha oficiat un funeral massiu per acomiadar 112 víctimes mortals, atacs israelians, 3 anys després de produir-se.
Els bombardejos constants a la zona havien dificultat i molt fins ara la recuperació dels cadàvers. Les víctimes eren membres de les dues famílies de la franja. Han estat un dels funerals més multitudinaris des de l'inici de l'ofensiva.
I tancant la informació internacional a Cuba, el sistema elèctric ha col·lapsat per segona vegada en manco de 24 hores quan encara continuaven les tasques per restablir-ne el subministrament després del tall de diumenge.
Les autoritats atribueixen la crisi a la manca de combustible, també a l'envelliment de la xarxa i a les sancions dels Estats Units que asseguren dificulten l'arribada del petroli a l'illa, mentre 100 milions de cubans continuen sense llum.
Y el pueblo no está pidiendo nada, el pueblo lo que exige es, aunque sea, que nos den un poco de claridad, que nos den luz, para que las cosas no se echen a perder.
¿Qué puede vivir una persona sin agua, sin corriente, sin nada? Mira para allá, mira todo alrededor de La Habana. ¿Cómo tú crees que está la situación? Lo único que están de fiesta son aquellos porque tienen un cumpleaños. De ahí para allá más nadie en La Habana. Está contento, todo el mundo está disgustado.
8:53, anem ara a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I escolta'm ara la sinfonia número 8 en si menor, inacabada, de Schubert, interpretada per la jove Orquestra Simfònica Pitiusa. Aquest diumenge oferirà un concert a l'església de Sant Domingo de la vila d'Eivissa com a part del programa de les Festes de la Terra.
Aquesta formació de més de 40 músics dirigida per Pablo García Ortiz va néixer l'agost de 2025, just fa un any, i diumenge interpretaran tres peces reconegudes del romanticisme, com l'obertura del Barber de Sevilla, de Rossini, el concertino per al clarinet i orquestra de Von Weber i la ja anomenada Sinfonia número 8 de Schubert. Són el regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, Manuel Jiménez, i el director de la Jove Orquestra Simfònica Pitiusa, Pablo García Ortiz.
Hombre, jo no ho sé, però ells diuen que es convén, és un bon puesto per fer música perquè té molt bona,
molt bo so i que ho sentirem molt bé, així que convidam a tothom que vingui. També és una bona senyal que els jovens de Vissà puguin participar en les festes de la terra, així que també convidam els jovens que vulguin participar en les festes que a poc pues, poden venir i fer terra, no? I fer ciutat.
Enguany hem tingut l'oportunitat de tocar les festes de la terra amb el cor Ciutat d'Eivissa, vam fer aquest diumenge passat, i ara el diumenge pròxim fem el nostre propi concert de festes de la terra. El nostre primer concert va ser al febrer, que vam fer la primera sinfonia de Beethoven. Bueno, el convent, l'església de Santo Domingo va estar superplena i va ser un orgull per tots nosaltres.
I el metall deixa de ser només un material per convertir-se en una forma d'expressió. Això passa a Polifonia de la Matèria, que és la nova exposició de l'artista Javier Enns, que presenta una selecció de joies i que reivindica la bellesa de la imperfecció a través de peces úniques. David Ventura.
L'exposició transforma la sala de l'Ajuntament Vell en una instal·lació que convida el visitant a observar les peces des de noves perspectives i a descobrir el diàleg entre la matèria, el cos i l'espai. Sentim el seu autor, Javier Enns.
Per fer aquestes peces utilitzo un procés de fundició experimental en el que fonc dos metalls per separat i faig que xoquin a la llengotera. Quan xoquen, al tindre diferents densitats i punts de fusió diferents, generen un conjunt de formes i dibuixos totalment aleatoris, que això és el que em dona com punt de partida per fer les peces. També hem jugat molt amb la llum, diferents tipus de llum, per a apropar l'espectador a l'obra de diferents maneres.
Així, diferents punts de llum modifiquen la percepció dels volums, les textures i els reflexos, oferint una experiència diferent davant de cada obra. Inclosa dins la programació de les festes de Sant Jaume, Polifonia de la Matèria es pot visitar fins al 8 d'agost.
I el Consell de Mallorca i el Bisbe reforcen i amplien enguany les activitats entorn de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 81 llits de la Mare de Déu, esglésies i a convents de tot Mallorca.
Des de fa anys s'aprofita la festivitat de dia 15 d'agost per exposar-los. L'objectiu és garantir la conservació i l'exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany destaca la recuperació del monument de Santa Eugènia. Segons ha informat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer, es tracta de conjunts patrimonials que transcendeixen la religiositat.
Jo crec que la generositat que té per part del Bisbat de Mallorca de posar a disposició del poble de Mallorca, que en el final és que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
El vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, Francesc Vicenç, ha destacat la importància dels monuments i confia que serveixin perquè la gent s'acosti a les esglésies.
Dia 15, 16, 14 d'agost no té moltes ganes de passejar-se. Les iglesis solen ser aquests refugis climàtics. Convidam a disfrutar no només del refugi climàtic, sinó també d'una activitat, d'una experiència patrimonial, cultural i també religiosa.
El Consell de Mallorca i el Bisbat impulsen, a més, la difusió cultural de la Festa de l'Assumpció amb nous estudis, materials audiovisuals i activitats arreu de l'illa.
I arribarem a les 9 en la música de Pepe Habichuela. El món de la cultura s'acomiada d'aquest guitarrista referent de flamenc, José Antonio Carmona, com dèiem, més conegut com a Pepe Habichuela, ha mort aquest dimarts amb 82 anys.
La seva obra ha estat fonamental en l'evolució d'aquest gènere musical d'ençà de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat, incorporant nous llenguatges musicals sense perdre l'essència del flamenc més ortodox. Nascut a Granada el 1944 en una família de gran tradició flamenca, va ser un dels guitarristes clau del nou flamenc, sobretot per la seva feina al costat d'Enrique Morente, finals dels 70. Habichuela és també pare dels membres del grup Ketama. Feia 2 anys que Habichuela estava apartat dels escenaris per culpa d'una malaltia i la seva última aparició va ser fa mig any, quan va rebre la Gran Creu d'Alfons el Savi.
Amb la música música de flamenc, que arribarem a les 9, tot d'una repassar amb les principals qüestions d'actualitat d'aquest matí de dimecres. Arribat a les 9 del matí, dues embarcacions de salvament marítim continuen en aquesta hora a l'est de Cabrera a la recerca d'una desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Recordem que anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns. D'aquestes se n'han rescatat 17 en vida i dues persones sense vida. El Marta Mata, que ha passat la nit a la zona, se li ha afegit avui matí al salvamar Libertas en base a portar els nous. De moment, però, sense resultats.
Així ho ha confirmat fa uns minuts a l'informatiu matí el cap de salvament marítim a les Balears, José Ramón Crespí. A aquest dispositiu se li afegirà en les properes hores l'helicòpter del cos per ampliar la recerca per mar. La intenció és mantenir l'operatiu durant tot el dia, però si durant el dia d'avui no es troba cap indici, probablement es retiri.
L'àrea de recerca és una àrea bastant petita, per dir-la d'alguna manera. Són unes 4 o 5 milles quadrades i s'està cercant de manera molt exhaustiva en aquesta àrea. La recerca durarà tot el dia d'avui i si no hi ha resultats, molt probablement determinarem que en aquesta zona no hi ha més persones i aniran desescalant la recerca.
Crespí ha explicat que la bona mà que fa aquests dies ha empès a les màfies de sortir amb les barques des d'Algèria cap a les Balears.